Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 10 de juliol, el dia en què sabem que Hard Rock invertirà 2.000 milions d'euros al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. Un casino, més de 1.000 habitacions d'hotel, 75 botigues, un auditori per 15.000 persones i fins i tot un hotel amb la forma de la icònica guitarra de la marca. La previsió són 11.500 treballs directes i un impacte econòmic de 1.300 milions. Aquest CRT, que anomenem ara, sembla que es dirà Hard Rock Entertainment World. Caldrà veure si la Generalitat aprova el projecte definitivament, tot apunta a que així ho farà, però un detall, el nom per ara, cap referència a la zona on s'ha d'ubicar el projecte, amb la cua que va portar allò de Barcelona World. A veure com ens encaixa ara aquest Hard Rock Entertainment. Són les 12 i 21 minuts, com cada dia hi posem música a tot plegat i avui ens ho permetran, però ha de sonar El Rei. That's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with no despair. Viva Las Vegas! Viva! Avui arrenquem la darrera setmana de la temporada i la volem fer molt especial, així que hem mimat especialment els espais habituals. Repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, parlarem d'emprenedoria i els presentarem Terra Enllà, un projecte que barreja turisme, memòria i història d'una manera molt especial, no se'l podem perdre. Farem també el cafè dels dilluns, avui amb l'alcaldessa de Prades, la Lídia Vargas, i a partir de la una parlarem del projecte Taula Amiga, un menjador social diferent i especial, i tindrem, com no, Sibarita i també anirem de vins avui, Vins Montsant a la taula amb el celler de l'Era. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot some every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas!
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 24, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria Ríos, bon dia.
Bon dia, avui a Tarragona tenim un cel poc ennuvolat, amb nuvolositat d'evolució durant el dia a l'interior i temperatures amb pocs canvis. Estarem entorn a 30 graus al Vendrell, Llagandesa, 32 a Tortosa, 28 a Tarragona i 31 a Reus, amb un vent variable fluix, predominant la component sud a les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Maria. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. La xifra del matí són els 2.000 milions d'euros que Hard Rock invertirà al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. L'empresa hi projecta un casino, 1.100 habitacions d'hotel, 75 botigues i un auditori per a 15.000 persones. El nom que vol per al complex de joc i oci serà Hard Rock Entertainment World. El desenvolupament del complex d'oci i de joc començaria amb una inversió de més de 600 milions en una primera fase en la que es construiria un hotel familiar de 500 habitacions. Un hotel que desenvoluparien en Port Aventura, a més de 75 botigues de luxe. Durant la construcció d'aquesta primera fase s'estima que es crearan 11.500 llocs de treball, directes i indirectes, i l'impacte econòmic serà de 1.300 milions a la zona. Hard Rock ha explicat també aquest matí que hi haurà un hotel que tindrà la forma de la icònica guitarra de la cadena de cafeteries i que oferirà 600 habitacions en uns 100.000 metres quadrats. Pel que fa al casino, 1.200 màquines recreatives i 100 jocs de taula. El complex també tindrà un espai per espectacles amb una capacitat per cobrir 15.000 persones de públic. Així mateix es planeja una piscina de 6.000 metres quadrats. Ara la Generalitat haurà de donar-li el vistiplau. Aquest projecte es calcula que podria fer-ho a finals d'estiu i el govern, de fet, confia que Hard Rock comenci a concretar-se al 2018. Per ara, l'Incasòl està desenvolupant l'impuls del procés d'urbanització i desenvolupament d'infraestructures de l'àmbit que acollirà aquest macrocomplex. La intenció del govern és que tot estigui a punt perquè a finals d'any Hard Rock estigui en disposició d'iniciar les obres. Des del territori, satisfacció i bones paraules per al projecte. Escoltem d'entrada el primer tinent d'alcalde de Vilaseca, en Xavier Farriol. Són declaracions a COPE Catalunya.
Són xifres molt importants. Per exemple, superiors al que s'ha invertit a Port d'Aventura en tota la seva història, i Port d'Aventura ha canviat radicalment i per a bé el mapa turístic de tot Catalunya. Per tant, aquesta inversió d'aquesta magnitud també ha de fer un nou pas endavant. És una iniciativa complementària de la que existeix i, a més, coordinada. Ho veiem molt en positiu i amb molta capacitat de transformació a bé del model turístic.
L'alcalde de Salou, Pere Granados, assegura que es posa la Costa Daurada a l'alçada d'Orlando i s'ha referit també al nom del complex, on en principi no hi apareix cap referència al territori, com s'havia demanat.
Miri, el nom és Hard Rock Entertainment World i, per tant, dirà Salou Vilaseca. Per tant, sí que portarà d'una manera o una altra el nom. Jo crec que el nom no és el més important, s'ha parlat molt, s'ha creat molta polèmica, però el més important és el contingut. En el dret es diu que el títol d'un contracte no determina la naturalesa jurídica d'aquest contracte, sinó que és el seu contingut. Per tant, parlem d'això perquè, en definitiva, se construirà a Salou, en el CRT, a Salou i a Vilaseca, i aleshores, vulguis o no vulguis, el nom sortirà a Salou, sortirà a Vilaseca i la Costa Daurada.
12 i 27, cap de setmana tràgic a la platja de Tarragona. Un home de 76 anys ha mort aquest matí ofegat a la platja de la Rabassada i un jove de 18 moria divendres. Aquest dissabte es va haver de rescatar també 3 persones d'un penya-segat a la platja dels Capellans de Tarragona. Ruth Guerrero.
Els Mossos han rebut l'avís avui poc abans de les 6 del matí. Han trobat el cos surant a la platja. El cos s'ha traslladat al tanatori i s'ha obert la investigació per esclarir les causes de la mort. La víctima tenia 77 anys. El passat dissabte de matinada es localitzava també el cos d'un noi de 18 anys, prop de l'Espigó del Port. El noi estava amb un grup d'amics quan va pujar a unes roques a la zona de Ponent i hauria caigut a l'aigua. Per l'altra banda, dissabte, a darrera hora de la tarda, una noia de 20 anys i 2 joves de 25 i 29 anys van ser rescatats dissabte d'un penya-segat a prop de la platja dels Capellans, a Tarragona. La Creu Roja va atendre 2 dels joves per rescades i un altre de 25 anys va ser traslladat pel SEM de manera preventiva a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona en estat menys greu.
I atenció a aquesta: presó provisional sense fiança per al detingut que va tirotejar 2 policies locals a Gavà. La causa que té oberta és per l'assassinat a Vilanova i la Geltrú també d'un home i a Miami Platja, a més de 3 homicidis en grau de temptativa.
El detingut ha passat aquest diumenge a disposició judicial i s'ha acollit el dret a no declarar. S'investiguen els fets a Gavà, Vilanova i la Geltrú i Miami Platja, en què un camioner de 63 anys va aparèixer mort a casa d'un tret. El detingut havia estat parella de la filla de la víctima, que és a qui estaven vetllant al tanatori de Gavà quan ell va disparar els 2 policies municipals.
Encara en successos, desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en instal·lacions esportives. Serien els autors dels robatoris a un club de pàdel de Cunit, també a diversos centres esportius de Salou, Tarragona, Reus, Segur, de Calafell i el Vendrell. El grup buscava clubs de pàdel, de golf o de tennis amb clients d'alt nivell adquisitiu a tot Catalunya.
Els lladres accedien als bars dels clubs per endur-se'n la recaptació. A dins de les instal·lacions també buscaven diners en efectiu i dispositius mòbils. L'operació es va precipitar el passat 28 de juny, ja que els Mossos van saber que els lladres tenien previst marxar a Romania. Els agents van interceptar un vehicle amb 5 homes. Poc després, en un pis de Santa Coloma de Gramenet, van detenir el cap de la banda i la seva dona.
A punt d'arribar a 1:15, una bona notícia: el Festival de les Arts de Reus ha tancat la primera edició havent captivat el públic. Dels 8 espectacles programats, en 5 s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides i en els altres 3 pràcticament s'han omplert els salons de l'Hospital Psiquiàtric de l'Institut Pere Mata.
La resposta del públic ha estat molt bona i des del primer espectacle, Menjar els Gonyalons, ha funcionat el boca a orella, que ha fet augmentar el nombre de venda d'entrades per altres espectacles. El festival ha tancat aquest diumenge amb l'espectacle Tothom ho sap, un homenatge a Leon Narcó. En Francesc Cerro Ferran és el director del FAR.
Molt positiva realment. Fins i tot, a veure, en els millors dels nostres somnis no ens hauríem pensat tenir l'acollida que ha tingut. A banda que, més enllà d'omplir o no omplir, que també és important, evidentment, el feedback amb el públic. veure com el públic, un cop acabat l'acte fora en el sopar, es queda, no marxa, parla, comenta allò que ha vist, com ha disfrutat.
Després de tancar la primera edició del FAR, l'equip s'assegurà a fer una mica de reflexió de què ha anat bé i què es pot millorar de cara al pròxim any i així intentar exaurir les entrades a tots els espectacles.
I bona notícia també és que s'impulsa l'Observatori del Patrimoni Immaterial de les Terres de l'Ebre, que ha de vetllar per actualitzar l'inventari. El catàleg, ara amb un centenar d'elements, ha de servir per donar a conèixer la cultura pròpia i salvaguardar-la.
En 3 anys s'han inventariat 100 elements propis del territori que van des de creences, festes o particularitats lingüístiques o formes de sociabilitat. Ara s'engega una nova fase amb la creació de l'Observatori del Patrimoni Immaterial, que es posarà en marxa després de l'estiu. És el catedràtic Josep Sebastià Cid.
Ajudar-nos a construir i a reforçar la nostra identitat. Sempre fa falta aquesta identitat. Una identitat que no es vol estàtica. El patrimoni, de vegades, es pensa que només és l'herència, allò que ens ve del passat, però hem de pensar que el patrimoni és una herència que nosaltres el que hem de fer és saber projectar cap al futur. Per tant, el patrimoni és passat, però sobretot una aposta de futur. I a les Terres de l'Ebre el que necessitem és molt futur.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 32 minuts que passen de les 12. Ruta, aquests dies en esports encara tenim molts moviments als diferents equips de casa.
Sí, el Nàstic de fet acabat de tancar equip, bueno, acabat de tancar, ja es veurà, ha anunciat el fitxatge de Tete Morente, extrem de 20 anys, i s'ha de dir que el Reus ja comença entrenaments avui amb López Garay a la banqueta, ja veurem què passa.
Doncs vinga, anem a repassar portades de diaris, comencem pel de Tarragona.
Obra amb mà dura a les terrasses, aquest és el titular i també es fa ressò d'aquest fitxatge de Tete Morente del Nàstic.
Anem al Reus Digital.
Hard Rock invertirà 2.000 milions d'euros al centre recreatiu de Vilaseca i Salou, és la notícia del dia, i també que els alcaldes del territori aplaudeixen el projecte de Hard Rock Entertainment World.
Què ens expliquen al delcamp.cat?
Sí, obre amb el nou projecte de Hard Rock també, i en successos un home de 78 anys mor ofegat a la platja de la Rabassada.
I finalment avui, Tarragona 21.
Sí, que Hard Rock invertirà 2.000 milions d'euros al centre recreatiu amb un casino, 1.100 habitacions d'hotel i 75 botigues de luxe, i en el Destaquem troben mort un veí de Torredembarra de 77 anys.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a les 12:33. Només un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses.
Monos y hombres no han aprendido a vivir en paz.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Es el fin de una era.
No eres una mascota.
Revive con 13TV, una de los ciclos míticos de la ciencia ficción, con la saga clásica completa del Planeta de los Simios.
Es listísimo, ¿verdad?
Hoy, a las 3 de la tarde, el Planeta de los Simios, y mañana, regreso al Planeta de los Simios.
¿Estás bien, colega?
13TV, me gusta.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiéreteme, tú te lo has ganado, amor. Quiéreteme.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Quiérete, pero de verdad. Porque todo esto es para ti. Hasta un 50% de descuento en una gran selección de artículos.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiérete, este es tu verano, amor.
Com cada dilluns aixequem persiana per rebre aquí emprenedores, emprenedors al programa, la darrera persiana de la temporada, per cert, i per això hem buscat un projecte que ens agrada i que, el que és millor encara, és un descobriment que els pot ser molt útil de cara a aquests dies de vacances. Anem fins a les Terres de l'Ebre, fins a Corbera, per conèixer la història de Terra Enllà. És una empresa de serveis turístics especialitzats en rutes pels escenaris de la Batalla de l'Ebre, la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Front del Segre. En parlem amb una de les culpables que aquest projecte sigui una realitat. Ella és la Maite Hernández. Maite, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci per haver-nos fet un foradet. Sé que teniu molta feina aquest mes de juliol i això és bo, no?
Bueno, el fet és que estem molt contents perquè, lògicament, com a empresa turística el que volem és que la gent vingui a conèixer, en aquest cas, el nostre producte, que són els espais de la Batalla de l'Ebre. I bé, veritablement estem molt contents de la resposta obtinguda.
Mm-hmm. Explica'ns, per aquells que us estiguin descobrint ara mateix, quan i com sorgeix la idea de crear aquest projecte, Terra Enllà.
Bueno, Terra Enllà és, com dic, és una empresa que ens dediquem principalment a oferir rutes guiades pels espais de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil. Estem parlant que el nostre àmbit de treball és principalment Terres de l'Ebre, secció Priorat, si bé ara també ens hem estès al que seria la zona del Segre i en breu també començarem visites per la zona de Barcelona i tot el que seria el tema de l'Atzi.
Ah, molt bé.
Aleshores, tot això sorgeix una mica per les nostres històries personals i per la nostra pròpia feina. Terra Enllà està constituïda per dues persones. Una d'elles és un periodista, que és l'Andreu Caral, i l'altra soc jo, que soc la Maite, que soc antropòloga.
Uh-huh.
Aleshores, l'Andreu portava, ell està destinat aquí a les Terres de l'Ebre com a periodista, portava molt de temps vinculat amb tots els fets de la memòria històrica, de tal forma que ja havia cobert tots els actes que havien anat tenint lloc a les Terres de l'Ebre, vinculades amb, pròpiament amb la Batalla de l'Ebre. Per tant, ell havia entrevistat a diferents biberons, brigadistes internacionals, etc. A més, conjuntament ens havíem dedicat a recollir aquesta memòria oral de la gent que havia viscut la guerra, ja fos de manera directa o de manera indirecta. Tot aquest bagatge i, a més, el fet de que a nosaltres ens agrada ser turistes de memòries i conèixer les petjades de la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, i el fet d'haver pogut viatjar una mica per tot arreu, doncs ens va fer plantejar-nos la idea de per què no, amb tots aquests coneixements que tenien i tenint un potencial com tenim a les Terres de l'Ebre, uh-huh, i a Catalunya en general, en tot el tema de la Guerra Civil, per què no crear una empresa que, d'una manera diferent, sumant també amb actius turístics a la zona, invités a la gent a conèixer aquesta part de la nostra història que, malauradament, potser no la coneixem gaire, com l'hauríem... Bueno, o no la coneixem com l'hauríem de conèixer.
Clar, exacte. Potser de vegades tenim una idea equivocada i això, el millor sempre és trepitjar el territori, no?, i que t'ho expliquin de primera mà, això.
Sí, el fet és que el territori, les Terres de l'Ebre, és un espai, com diem, clau. El tema de la Batalla de l'Ebre, estem parlant principalment de la comarca de la Terra Alta i una part de la Ribera d'Ebre, i és un territori que no ha canviat en excés amb el pas del temps. Per tant, les petjades de la Guerra Civil, en aquest cas de la Batalla de l'Ebre, es poden veure, es poden palpar. Aleshores, doncs, què millor que la gent ho pugui conèixer en viu i pugui venir directament al territori a veure-ho.
Mm-hmm. Sí, de fet, que tampoc ens esperem la típica visita guiada, perquè el que proposeu són rutes diferents, amb un toc diferent i sempre, a més, també buscant la connexió, doncs, per exemple, en algunes de les rutes, amb la gastronomia, amb la natura, no?
Sí, el fet és que nosaltres teníem molt clar, quan vam muntar aquesta empresa, que intentar treure només al públic que li agradés la Batalla de l'Ebre o la Guerra Civil era limitar molt el públic que podíem tenir. Però, a més, partíem de la idea que si teníem també altres actius turístics al territori, per què no sumar-los a fi de comptes, i de tal forma aconseguir que la gent, potser no per la Guerra Civil, però per l'altre actiu turístic, s'interessessin i vinguessin.
Mm-hmm.
Aleshores, nosaltres fem moltes rutes, per exemple, amb enoturisme, és a dir, rutes que fusionen amb cellers, amb vins de la D.O. Terra Alta. Aleshores, per exemple, fem una activitat que es diu Vins a la Trinxera, en què la gent visita el poble vell de Corbera d'Ebre, i després anem amb unes trinxeres, les trinxeres de la Cota 402, i allà fem una degustació de vins. O, per exemple, una altra que es diu Biberons a Pàndols, que fusiona amb un altre celler, que és un celler de Bot. O visites, per exemple, que combinen el senderisme, és a dir, per un espai natural vinculat amb la Batalla de l'Ebre, on feu una explicació dels brigadistes internacionals, juntament amb un menú inspirat en la Batalla de l'Ebre que ens ha preparat un restaurant de Batea. És a dir, són diferents fórmules, a fi de comptes, que volen intentar treure al públic perquè coneguin, doncs, aquest episodi clau de la nostra història.
Mm-hmm. Jo el recomano que entrin al seu web, www.terrenllà.com, perquè a més, jo ho deia, sé que teniu molta feina perquè he vist el calendari de juliol i hi ha unes propostes interessantíssimes, ja començàveu amb el dia 1 pràcticament, però és que estic veient que precisament pel 8 de juliol tenim aquests biberons a pàndols, un vespre pel cim de la mort de Gandesa, no? O sigui que hi ha coses pràcticament tots els dies o totes les setmanes,
sí,
no?
I el fet és que tenim molta sort també perquè nosaltres fem diferents tipus de calendaris, i fem un calendari obert per tot el públic, és el que tothom pot consultar a la web, però després tenim tota una sèrie d'activitats tancades, diguem-ho així, que és que a vegades es posen en contacte amb nosaltres grups que són, per exemple, un grup tancat o que són grups de familiars que, bueno, que han sentit ara doncs, aquest interès per voler conèixer el tema de la Batalla de l'Ebre i ens demanen de fer visites privades, no? Uh-huh. I això, lògicament, és tota una feina que no la reflectim al web, perquè, lògicament, és per grups tancats, però que també hi és, no?
Clar. Sí, és sota demanda, no? Ens feu una mica ruta a mida, també.
Una ruta a mida. El fet és que una de les coses que tenim molt és que a vegades ens ve gent que no s'han interessat per la Batalla de l'Ebre, però han trobat aquell llibre o aquell dietari d'un familiar. I aleshores aquell familiar que potser mai no els havia comentat res, ara ells, veient que aquell familiar ja ha desaparegut, ja no hi és, doncs volen saber una mica la seva història. I a vegades ens envien al seu dietari i ens diuen, a partir del que tenim podem muntar una ruta.
Ostres, que maco.
I hem intentat fer-ho en diversos casos, hem pogut resseguir aquelles petjades d'aquell familiar, i han vingut els familiars i els hi hem fet aquest recorregut, lògicament amb la informació que tenim i complementant-ho també amb el que nosaltres podem saber, no? Uh-huh. I bé, bueno, jo crec que és emotiu i és interessant i sobretot és conèixer més la pròpia història nostra, no? Perquè lògicament tots tenim uns antecedents, tots tenim uns familiars que d'una manera o una altra van participar a la Guerra Civil.
I de fet, teniu una de les opcions que doneu al web, és una cosa que m'ha agradat molt, que és el regal a memòria, perquè a vegades no sabem què regalar, i regalem de veritat de vegades, Maite, unes coses innecessàries i en canvi doncs, podem regalar una ruta a mida, per què no?
Sí, sí, podem regalar una ruta a mida, una ruta del calendari i a més sempre donem l'opció de que la gent no pateixi, perquè moltes vegades la gent ens truca i ens diu, però és que no sé quan la farà, no sé quan voldrà venir, dic, cap problema, vostè li regala la ruta que vostè creu i nosaltres li donem via lliure que s'inscriguin quan ells aconseguin oportú, perquè lògicament hi ha gent que ens trobem ara que ens estan demanant regalar les memòries a l'estiu i et diuen, bueno, és que jo voldria venir a la tardor, cap problema. Nosaltres prenem nota d'aquesta persona i si vol venir a la tardor, doncs a la tardor serà benvingut.
Exacte. Però una de les coses que sí que teniu, que jo crec que s'ha d'aprofitar ara el mes de juliol i agost, diguéssim, que fa més bon temps, o setembre fins i tot, és aquest kayak i memòria, no? Que també és una visita, no sé si per tots els públics, per això del kayak, però diferent, no?
Això és una ruta que la fem juntament amb una empresa de kayak, una empresa que es diu En Blau, que el que van voler fer és donar-li la importància clau que té el riu Ebre. I fent-ho potenciant més potser un turisme actiu, doncs van decidir muntar tres rutes al llarg del riu Ebre. La que més habitualment la gent fa és la que va de Móra d'Ebre a Miravet, on ens ajuntem amb aquesta empresa de kayak, anem baixant pel riu Ebre i anem fent aturades al mig del riu per comentar tota una sèrie de fets vinculats en com van creuar les tropes republicanes, d'acord, i com va iniciar aquesta Batalla de l'Ebre. A més, ho fem de manera molt lúdica, pensa també que ens parem en una illa fluvial i donant l'opció a tots els joves que venen a acompanyar-los, que venen a fer la visita, que es puguin banyar, els hi preparem també un esmorzar. Vull dir, és una manera diferent de conèixer la història, que és molt més divertida i que sobretot atrau a un públic més familiar. Uh-huh. I això també és una cosa que ens interessa molt, perquè també ens interessa que els nois de 16 i 17 anys s'interessin per la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre.
Exacte. Doncs escolta, jo crec que hi ha molta gent que està apuntant ara, està dient, com els trobo aquesta gent? Doncs terrenllà.com, allà tenen totes les maneres de contactar amb ells, les dates, no? Es poden apuntar les rutes. I una cosa que sí que m'agradaria destacar, aquest mes de juliol, el dia 25, Maite, teniu una cita bastant especial, no?, dintre de les rutes.
Sí, bueno, és un dia clau, el 25 de juliol, perquè s'organitza l'acte que cada any té lloc a la Cota 705, que és l'acte d'homenatge a les víctimes i als combatents de la Batalla de l'Ebre, i que no podem desvetllar-ho, però que nosaltres hi anem aquest any molt contents, també perquè tenim una participació una mica activa, però no puc desvetllar-ho.
Però hi som a temps encara d'apuntar-nos? Important,
sí,
això?
Bueno, sí, l'acte és un acte públic, és obert per tothom. Nosaltres simplement l'hem penjat al web per donar a conèixer doncs aquest acte d'homenatge a les víctimes i perquè totes aquelles persones doncs, que vulguin ser-hi presents, cal tenir present també un fet, i és que de biberons cada cop n'hi ha menys perquè sí, tenen una edat molt avançada. però que si volen acompanyar aquests supervivents que encara hi són i que estan en actiu, doncs que són benvinguts a aquest acte d'homenatge que, com dic, és obert per tothom, és d'assistència gratuïta i que té lloc a la Cota 705. Mm-hmm.
Doncs vinga, jo no paro de donar-li excuses a la gent perquè s'apropi a les Terres de l'Ebre a descobrir-les i a conèixer aquesta història, que és de tots, forma part del nostre dia a dia. Maite, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest foradet, per transmetre'ns aquesta energia i aquestes ganes, no?, de conèixer més la nostra història. Que us vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados. A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
...46 minuts que passen de les 12... seguim en directe aquí darrere en COPE a Tarragona. És l'hora del cafè i avui dilluns 10 de juliol el prenem amb l'alcaldessa de Prades, la Lídia Vargas. Què tal, alcaldessa? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Com pren el cafè la nostra convidada, si és que en pren, o és de te, Lídia?
No sóc ni de cafè,
no?
Ni de te. Un cafè amb llet.
Cafè amb llet.
Ja
bueno, doncs així la propera vegada el tenim preparat. Lídia Vargas, alcaldessa de Prades des de 2011, si no vaig...
12, sí.
Des de 2012. Sí. Com ha canviat el municipi en aquests 5-6 anys?
Bé, jo diria que estem donant la volta cap a un municipi doncs més turístic, amb més serveis, amb més fer el nostre municipi més acollidor, més atractiu, més bonic, perquè la gent doncs s'hi trobi a gust, i per altra banda doncs perquè la gent que hi visqui doncs també buscar un ventall d'activitats o de serveis, perquè viure a Prades 365 dies doncs no és el mateix que venir a passar l'estiu, i per tant doncs hem de buscar una oferta que sigui atractiva per tothom.
De fet, estem ara en plena temporada turística, que segons els operadors de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es preveu de rècord. No sé quina és la previsió una mica aquest estiu a Prades.
Bé, la previsió és molt bona. L'any passat, heu de tenir en compte que l'any passat van passar 21.000 persones per l'oficina de turisme, que és una xifra que es diu molt aviat, sí. però déu-n'hi-do, no?
Tenint en compte que a Prades sou poc més de 600, menys de 600,
620,
no?
620, sí. Sí, doncs és una xifra que quan t'ho poses a mirar, dius, ostres, doncs déu-n'hi-do la gent que ha passat per l'oficina de turisme, tot i tenint en compte que l'any passat doncs només obríem l'oficina de turisme al cap de setmana. Per tant, això vol dir que pot ser moltíssim més elevada.
De fet, per aquest any heu proposat alguns canvis. No sé si això també, per exemple, implica que s'obri durant més dies aquesta oficina de turisme, no?
Sí, donada doncs aquesta xifra, doncs ens vam doncs a proposar doncs que no anàvem bé per aquí i que havíem de fer algun canvi, i llavors la nostra oficina de turisme, doncs que també hi ha ubicada dins l'oficina de turisme, el centre d'interpretació de les muntanyes de Prades, doncs ara està oberta cada dia i continuarà així oberta cada dia doncs amb horari d'atenció al públic doncs al matí i a la tarda, tret del diumenge a la tarda que es tanca, no? Uh-huh. Però l'oferta doncs ara és dia a dia, perquè realment així es necessita.
Uh-huh. Quin tipus de visita tant és una mica l'habitual de Prades?
Puja molt visitant familiar, de tipus famílies, vull dir que som destinació de turisme familiar, i això doncs també es nota, però també comencem a tenir doncs un important flux de turisme de belga, turisme francès, turisme estranger, bàsicament, doncs que comença a venir.
Mm-hmm. Aquest cap de setmana, si no vaig malament, tenim cita important, no?
Sí.
A Prades, Festa del Vi i el Cava.
Sí, sí.
Un clàssic,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. La festa de la Fira del Vi i el Cava, doncs que sí, que arribarà a la seva quarta edició aquest any. i doncs que realment doncs esperem doncs que hi hagi doncs molta afluència de visitants, doncs tenim doncs bastantes caves, tenim música en directe, perquè doncs a Prades la música és sempre doncs partícip de totes les gairebé totes les activitats i bé, la plaça és un entorn doncs especial i meravellós per venir a prendre una copa de vi i assaborir doncs de l'entorn.
Fàcil-nos agenda, alcaldessa, quan comença tot plegat? Divendres ja tenim festa?
No, dissabte.
Dissabte, eh?
Dissabte comença de matí, cap allà a les 11, o així ja podeu venir.
Doncs dissabte i diumenge hem de venir a tastar vins, caves, no?
Sí,
de la zona, novetats,
les degustacions dels bars de la plaça i tot el que pugueu.
Li vull preguntar també per, evidentment, això és notícia avui, estem parlant de turisme, avui és notícia aquesta inversió de Hard Rock a Vilaseca i Salou, no sé com es veu des de Prades aquest projecte, aquest macrocomplex turístic.
Bé, jo penso que tot el que sigui aportar turisme cap a la zona, en aquest cas de la Costa Daurada, doncs alguna cosa doncs arribarà a les muntanyes. Vull dir que la nostra intenció doncs és desestacionalitzar el turisme i això pot ser una oportunitat per atraure doncs turisme tot l'any.
Uh-huh. Parlant de temes turístics de Prades, precisament, crec que aquest any hi ha un pacte turístic nou per visitar i fer com uns guies per les muntanyes de Prades, no? Que això era una cosa que no existia i sembla estrany, que no s'hagués creat aquesta figura abans.
Sí, ens preocupava, o personalment a mi em preocupava moltíssim que es vengués Prades des de fora, no? I que nosaltres com a municipi no tinguéssim cap oferta ni res que oferir al públic, que venia, al visitant. I doncs ens ha sortit l'oportunitat doncs, a través d'un dels guies del Pep Lleonar, que s'estava fent fins és ara el descens de barrancs a les muntanyes de Prades, i doncs aquesta persona l'hem incorporat doncs a la plantilla de l'Ajuntament, i a partir d'allà doncs ja es crea els guies de les muntanyes de Prades amb la intenció aquesta doncs d'ofertar des del que sigui una sortida a l'Ermita a la Vallera o un descens de barrancs o una visita guiada al municipi. Tot això li hem donat forma, això s'anaven fent les visites, fins ara només les visites guiades al municipi, que hi ha molta demanda, vull dir, val a dir que hi ha molta demanda, ens arriben moltes demandes, tant d'escoles com de gent jubilada, molta demanda de dir què feu, què ens podeu oferir, no? I per tant, arran de tot això, doncs, hem fet l'aposta per crear guies de les muntanyes de Prades i des d'una sortida, un itinerari de natura per conèixer els perills de les muntanyes a una sortida lúdica per anar a gaudir de la muntanya i veure l'ermita a la Vallera i conèixer la seva història, o un descens de barrancs amb l'emoció i tot el que suposa. Tot això sempre mirant amb una cura respectuosa cap a l'entorn, vull dir que tenim dos prioritats, una que els nostres guies siguin tots titulats, vull dir que no anar per la muntanya és una cosa molt seriosa i s'ha de saber anar per la muntanya, evidentment no volem la massificació a les nostres muntanyes, sinó grups petits, dirigits, que vagin doncs a veure el que tenim i a descobrir el que hi ha allà, no? Una és aquesta, una premissa doncs nostra és sempre guies titulats, d'ara disposem doncs d'un tècnic amb descens de barrancs i després doncs de dos biòlegs i també doncs guies de muntanya que estan doncs a disposar per fer totes les nostres activitats. Això evidentment doncs volem que sigui ampliable allà on arribem, doncs fins allà el que la gent ens demani. I l'altra premissa és doncs això, no massificar, vull dir, tenir molt respecte per la natura, ensenyar que és anar per la natura, vull dir que...
És molt important, sí. De vegades ja anem per lliure i desconeixem conceptes bàsics, no?
Sí, bàsics com pot ser que no llançar un paper o que portar-ho a la motxilla, no?
Per tant, tot això suposo que gestiona des de l'oficina de turisme del municipi, no? Ens podem adreçar a l'oficina per veure quines rutes hi ha o si ens la poden fer una mica a mida, fins i tot, no?
Sí, correcte. L'opció és aquesta. Jo vaig a l'oficina de turisme i dic, què puc fer? No? Uh-huh. És com un supermercat, no? I què puc fer jo? Avui a Prades som 4, som 5, som 10.
En quin punt està aquesta creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades?
Bé, el Parc Natural, doncs, com molt bé sabeu, va haver una reunió fa molt poc a la Diputació. Està en el punt de que doncs, sembla ser que hi ha consens per la major part dels municipis. Pensem que és un parc molt, molt complex, que doncs, està a cavall de dues províncies, doncs, de diferents consells comarcals, són molts municipis, si no m'equivoco, són 22 municipis els que estan englobats allà. allà. Per tant, estem en la fase que això no ho pot liderar cap ajuntament, sinó que ha de ser un organisme supramunicipal, i la Diputació doncs, sembla ser que està disposada a fer aquest paper, i per tant doncs, està en la fase de que a través de la Diputació i la Generalitat doncs, seran ells els encarregats d'agafar el que ja hi ha, no és de refer res nou, sinó és d'agafar el projecte que ja hi ha i anar perfilant les coses que puguin estar sobre la taula, i sembla ser que i ara hi ha partida pressupostària o hi haurà partida pressupostària per tirar endavant, per tant, disposats a tirar endavant.
Uh-huh. Em queden 5 minuts, no vull que marxem sense parlar de temes potser més econòmics precisament, però que no deixen de ser de promoció també del municipi, perquè evidentment quan diem Prades tothom pensa patates de Prades, fantàstic, però darrerament, en els darrers anys, parlem de Prades i també parlem de llúpol i de pomes també, no? De poma d'alta muntanya.
Sí, dins el pla estratègic una de les nostres preocupacions era que evidentment la patata és el nostre producte estrella i no l'hem de deixar cultivar mai, però sí que tenim un problema que doncs, els pagesos es feien molt grans o es fan molt grans i remenar la producció de patata és molt feixuga. Llavors, a partir d'aquí ens va sortir doncs, l'oportunitat doncs, de crear cultius de finques experimentals de poma d'alta muntanya, on s'ha vist que realment doncs, la poma que es cultiva a Prades doncs, té una molt bona qualitat, i aquesta doncs, ja és un projecte que ja tira endavant, ja hi ha tres pagesos doncs, que ja estan cultivant, i ara ja estem en la fase de comercialitzar-la, i per tant això ja tira, i després doncs, amb el llúpol, la plantació del llúpol, que no sabíem ni què era el llúpol, nosaltres almenys jo, i quan ens van proposar, doncs, ostres, a Prades el llúpol creix pels marges, el llúpol salvatge, doncs podria ser, i a partir d'aquí doncs, ens vam posar en contacte amb el Departament d'Agricultura i amb DAM, i tots van acollir molt bé el nostre projecte, i a hores d'ara doncs, ja hi ha 5 productors. Entre aquests 5 productors hi ha gent jove
que això és el que més destacàveu, no? Tant, aquest relleu,
sí,
no?
Sí. I a partir d'aquí doncs, 7 hectàrees plantades aquest any, evidentment aquest any no hi haurà fruit, però sí que és un començament amb la complicitat doncs, de la cervesera DAM, que està apostant per Prades i que hi farà una inversió important per tal de que hi hagi allà doncs, una màquina secadora de llúpol i peladora de llúpol.
Mm-hmm. Per tant, llúpol, aquesta poma, també el projecte d'aquest segell xai de les muntanyes de Prades, una mica la idea és atrapar molta gent que vagi cap a Prades, que no marxin els que hi ha i que hi vagin, que crec que em consta que algun ja hi ha anat cap allà, no? Alguna microempresa també.
Sí, s'han creat. Aquests darrers anys doncs, s'han creat empreses noves i bé, Prades és un lloc que s'hi viu molt bé i per tant per viure-hi molt bé has de tindre oportunitat de treballar i realment via Prades la gent que té ganes de treballar té feina. Perquè, i a banda d'això, si tens feina i tens el clima que tens i la tranquil·litat i la pau, és un lloc ideal per anar a viure.
Uh-huh. Algun projecte, em queda poc temps, alcaldessa, però algun projecte, ara acaba el curs allò mental, acabat el curs escolar una mica, sé que l'Ajuntament l'activitat no es pare, però de cara a setembre, algun projecte que tingui a la part alta de la llista per Prades? Molts, no? Per la cara que fa, molts.
Molts. Ara tenim al davant l'estiu i això ens menja moltíssim, però bé, continuar treballant per Prades i sí que si em deixes fer esment del cicle de concerts que ens queda aquest estiu, vull dir que per nosaltres és molt important, vull dir que per Prades la música, abans t'he comentat que està present a tot arreu, Prades tenim una església que té molt de bona ressonància i per tant aprofitem per fer molts concerts allà i dir-vos doncs, que el concert del Festival Internacional de Música doncs, aquest any doncs, us esperem, que té molt bones activitats. Després tenim el festival de Mateo Fletxa i després el cicle de concerts que fem a l'església. A destacar potser el d'un que farem una mica especial, que és a través del càrrec del Gerard Marçal i el Josep Maria Mora, que han fet un concert, han escrit un concert inspirat en les muntanyes de Prades per ser tocat a les esglésies de les muntanyes de Prades.
Carai.
I per tant, doncs és una molt bona aposta i clar, i el Quartet Mel, que també el tenim calendaritzat.
Ah, mira, més els vam tenir la setmana passada aquí amb nosaltres.
Doncs també pugen a Prades. Per tant.
Molt bé. On trobem, per cert, si algú vol mirar dates, entrades, on ens poden
trobar? A la nostra pàgina de l'Ajuntament i si no al Facebook es pot posar en contacte o a l'oficina de turisme o allà on sigui. I si no, a mi mateixa.
Li anava a preguntar, em queden 30 segons, però anava a preguntar si aquest estiu es perd l'alcaldessa de Prades, on la trobem? Em sembla que la trobarem a prop de l'Ajuntament, eh? Fa pàtria, l'alcaldessa.
I tant, no puc pas marxar ni un dia de Prades.
Doncs, Lídia Vargas, ha estat un plaer. Torna quan vulguis al programa.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres amb això arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb moltíssimes més coses. Parlarem del menjador social Taula Amiga, vindrà també el Moisès Castell, tindrem Sibarita i Vins Montsant amb el Celler de l'Era. Així que no marxin gaire lluny.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. Homenaje del Partido Popular a Miguel Ángel Blanco, su concejal secuestrado un 10 de julio de hace 20 años. Posteriormente fue asesinado por la banda terrorista ETA. El presidente Mariano Rajoy ha encabezado este acto central en Madrid. En la sede del PP en Génova está María Daván.
Mariano Rajoy rendía su particular homenaje a Miguel Ángel Blanco, recordando que el espíritu de ERMUA cambió muchas cosas para mucha gente. El presidente volvía a reiterar la importancia de contar con el testimonio de las víctimas.
Si alguna conclusión debemos sacar de cara al futuro, es que las víctimas del terrorismo merecen el apoyo, el esfuerzo y todo lo que podamos hacer por ellas. Y que también las víctimas del terrorismo pueden convertirse, como de hecho lo están haciendo, en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí.
Marimar Blanco, Cristina Cifuentes, el Comité de Dirección del PP y la Ejecutiva de los Populares Vascos han participado también en este homenaje, en el que se ha desplegado una pancarta en su recuerdo en la sede de la calle Génova.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno de España no va a caer en ninguna provocación del Gobierno catalán. A este tema se ha referido tras su encuentro con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Si esa ley alguna vez es capaz de firmarla a alguien para presentarla en algún sitio, pues tiene más motivos de tacha por inconstitucionalidad y por vulneración de la legislación internacional estatutaria casi que artículos.
En la carretera, el gran enemigo de los conductores es el sueño. 800 personas han muerto en accidente por somnolencia en los últimos 5 años. El 55%, a pesar de sentir los síntomas, no para. Carmen Lavallen.
Julio es el peor mes y la somnolencia multiplica por 2 el riesgo de morir en accidente, según un estudio de Línea Directa que cifra en 800 los fallecidos entre 2011 y 2015. Es un problema frecuente que afecta a 17 millones de conductores, pero la mitad decide seguir adelante pese a sentirla. 3 de cada 10 conductores dicen además que han dado alguna cabezada al volante. Francisco Valencia está al frente de la fundación.
Si se estima que una cabezada puede durar unos 3 segundos, si vamos a 100 kilómetros por hora o 120, es tiempo más que suficiente para tener una salida de vía y un accidente en general muy grave.
La somnolencia influye en el 30% de los accidentes de tráfico, según las estimaciones de la DGT, y falta concienciación, a pesar de que casi 8 de cada 10 conductores admiten que puede ser igual o más peligrosa que el alcohol.
En clave internacional, Mosul celebra su liberación y victoria sobre el Daesh 3 años después, aunque el ejército iraquí no baja la guardia. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Primera mañana en un Mosul libre del grupo yihadista Estado Islámico después de 3 años como capital del califato. La victoria militar es oficial y definitiva, pero las fuerzas de seguridad iraquíes no pueden levantar la guardia. Hay que desminar la ciudad vieja, convertida en la auténtica zona cero de esta batalla, y sobre todo reforzar los puestos de control para evitar ataques suicidas, porque como ha ocurrido en otras ciudades liberadas, esta es ahora la mayor amenaza. Pese a la victoria, Mosul no está para celebraciones. La guerra deja 1 millón de desplazados. La gente quiere regresar, pero la fuerte destrucción, la falta de servicios mínimos y sobre todo la inseguridad obligan a los civiles a permanecer en los campos levantados por Naciones Unidas a la espera de que la situación se estabilice.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En El Espejo hoy habláis de una historia desde Soria, una persona que se ocupa de atender unos 50 pueblos y todas las personas que los habitan.
Bueno, es una historia que podría representar a la de tantos curas rurales que gastan su vida sosteniendo la fe de pequeñas comunidades en áreas que están crecientemente despobladas. Hace ya casi 40 años, a Antonio Arroyo le nombraron párroco de 56 pueblos del norte de la provincia de Soria. 24 ya están vacíos, pero todavía le queda tajo. Dice que se conoce todas las cocinas, porque es allí donde pasa la tarde con los vecinos, charlando de lo humano y lo divino, rezando con ellos y compartiendo lo que tienen. También está en contacto con las familias de los que se han quedado en estos pueblos, que a través del párroco saben cómo van sus padres, muchas veces ya mayores. Antonio ha contado sus horas de coche, sus visitas, romerías, entierros, toda una vida, y lo ha contado en el programa Pueblo de Dios de la 2 de Televisión Española. Es una historia que vamos a contar en El Espejo y a la que ya pueden acceder nuestros oyentes a través de nuestro Facebook Religión COPE.
Estamos deseando conocerlo, ¿eh? Lo que tú dices, tantas historias que tiene que contar y tantos claro que kilómetros sí que habrá hecho, ¿verdad?
El coche es fundamental.
Qué barbaridad. Este en unos 30 minutos en El Espejo. Hasta gracias, luego. José Luis. Y en deportes, hoy ha empezado a andar el nuevo Real Madrid-Santi Duque.
El equipo blanco Pilar ha iniciado la pretemporada 2017 con las pruebas médicas antes de empezar mañana su gira por Estados Unidos. En la lista de convocados para el stage en Norteamérica está Teo Hernández, que hoy a las 7:30 será presentado como nuevo jugador madridista. Caso Diego Costa, el jugador a la espera de que se resuelva su fichaje con el Atlético, no se ha presentado hoy en el inicio de la pretemporada del Chelsea, pero según informa la cadena americana ESPN, el conjunto londinense ha excusado la ausencia del delantero y no ha dado una fecha para su incorporación al trabajo. Fuera del fútbol, en tenis, tres españoles buscan su pase a cuartos de final en esta jornada. La primera en hacerlo está siendo Garbiñe Muguruza, enviado especial de la cadena COPE a Wimbledon, Ángel García.
Y de momento mantiene su servicio, lo mismo que está haciendo la alemana Angelique Kerber, la número uno del mundo. Manda Garbiñe Muguruza 3-2, repito, sin ningún problema al servicio para ninguna de las dos jugadoras. Recordamos que hacia las 2:30 de la tarde jugará Roberto Bautista ante Marin Cilic y hacia las 4 Rafa Nadal ante Gilles Muller, luxemburgués, con un gran saque, ha ganado 2 títulos este año. Es peligroso, pero a priori Rafa debería superarle.
Y recuerden que en el Tour de Francia, tras la etapa reina de ayer y el desplome en la general de Contador, hoy la ronda gala disfruta de su primera jornada de descanso.
Gracias, Santi. Continúa ahora Mediodía COPE.
Era una chica muy guapa, muy buena, muy honesta con todo el mundo.
Cuando están hablando con alguien, no le están atendiendo, sino que mientras hablan...
Están trabajando los psicólogos, están dando apoyo a familia y amigos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, Juan, no podré jugar al pádel, es que me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
7 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia a COPE amb més qüestions. Avui els volem apropar un projecte que ens ha cridat l'atenció, és molt més que un menjador social, es diu Taula Amiga i de fet un dels projectes que tenen entre mans és crear una xarxa de reaprofitament alimentari a la ciutat de Tarragona. D'això i de molt més del que fan a la Fundació Formació i Treball en volem parlar avui amb la Marina Arnau, ella és directora de la Fundació Formació i Treball a Tarragona. Marina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir i també tenim aquí el Marc Badia, que és l'encarregat precisament del menjador social Taula Amiga. Què tal, Marc? Bon dia, també.
Bon dia.
Moltes gràcies a tots dos. Per aquells que no us coneguin, a veure, Marina o Marc, no sé qui vol arrencar, com definiríeu o com explicaríeu què és això de Taula Amiga? A veure, Marc, t'han mirat, t'ha tocat, noi.
Sí. Bé, doncs, Taula Amiga és un projecte, és un servei de menjador al centre de la ciutat de Tarragona. I bé, a banda de ser un menjador social en si on podem oferir plats calents, intentem que sigui un espai de convivència i d'interrelació entre els professionals que treballem, sí, entre els voluntaris que col·laboren i entre els usuaris que tenem.
Però a més és un, diguéssim, és un menjador social que el que volem és que trenqui una mica, potser, amb la idea que tenim de menjador social, no? Perquè en què sou diferents?
Sí, una mica el que intentem fer és trencar potser amb l'assistencialisme que podríem tindre com a menjador social, i a partir d'aquí, a partir de l'atenció a necessitats que ens dona l'experiència d'haver-lo gestionat durant 4 anys, han sorgit diferents projectes. A banda del menjador social, també fem una entrega d'aliments frescos a famílies per, tal com deia, poder dignificar aquest servei, és a dir, que una persona pugui vindre al menjador, tal com si és el supermercat, omplim el carro de la seva compra amb les seves característiques, les seves necessitats que s'adecuïn a la família, i llavors ells ho poden cuinar a casa com una família normal i corrent. A banda d'això, també tenim altres projectes com un hort urbà, on els usuaris del menjador i on les pròpies famílies del menjador tenen un espai de, com dèiem abans, sobretot de convivència, d'interrelació, de normalització, on poden plantar els seus propis cultius, les seves pròpies verdures, hortalisses, i on ells se'n beneficien i ells a la vegada saben que el menjador se'n beneficia de la seva feina, del seu treball. A banda d'això, tenim molts altres projectes que sempre el que intentem és trencar amb aquest assistencialisme. Hem tingut també, fem diferents tallers com d'aprofitament alimentari, d'economia domèstica, per intentar estalviar una miqueta les petites coses del dia a dia. També hem tingut per estudiar una miqueta el tema de la pobresa energètica, per saber la gent com pot afrontar aquestes situacions. I, bueno, a grans trets diria que això és una miqueta tot. També col·laborem amb altres projectes del Departament de Benestar Social i Família, però, bueno, això seria...
Clar. És que ara, precisament, mira, ho estaves explicant i estava pensant en el símil, ja no parlo d'alimentació, sinó, per exemple, en el tema de la factura elèctrica, no? Que ho hem parlat diverses vegades aquí al programa, també els bons socials són fantàstics i benvinguts, però també és important aquesta educació, no? Aquest aprenem, doncs, a per exemple, a gastar menys energia o a racionalitzar millor, no? Els aliments que tenim, en aquest cas, no? Vull dir que això també crec que és una feina que no sé si és una de les parts més difícils que hi ha, no? La Marina fa que sí, potser amb el cap.
Sí, bueno, és realment, bueno, mitjançant l'educació, mitjançant la informació, tots cada dia estem aprenent. Realment la Fundació té molt clar tots els temes de doble impacte, tant impactes medioambientals com impactes socials. Nosaltres vam començar la nostra activitat a partir de la recollida i reutilització i reciclatge de roba. Això lligat després a fer tota la tria de roba de segona mà fins a arribar a les botigues que tenim de roba de segona mà. Tant a Tarragona com a Reus tenim botigues de roba de segona mà.
És Botiga Amiga, veritat?
Sí, la Botiga Amiga, que aquí a Reus està a l'Avinguda Prat de la Riba número 22 i a Tarragona està al carrer Pudaca número 12. Això seria per un costat tot aquest impacte de reaprofitament medioambiental i per l'altre costat hi ha tot el tema de l'impacte social, que nosaltres vam néixer per lluitar contra l'exclusió social, per oferir oportunitats a les persones amb risc, i totes les persones que tenim contractades, la major part d'elles, són persones amb situació d'exclusió. I totes les activitats que generem són per això, per cobrir, per generar llocs de feina per persones que ens venen derivades especialment de serveis socials.
Com dèiem, evidentment, Botiga Amiga és un dels projectes, aquest menjador també. Tenen més informació, ho direm al web, www.formacioitreball.org. Volia preguntar-te, Marc, quanta gent passa per aquest menjador, més o menys? Teniu xifres, no sé si anual o a diari?
Sí, bueno, el menjador obre els 365 dies de l'any. És a dir, sigui festiu, sigui diumenge, sigui Nadal, nosaltres oferim aquest servei tots els dies de l'any perquè és un servei necessari tots els dies de l'any. Llavors, les nostres xifres són d'uns 60-65 àpats diàriament. Alguna època de l'any pot ser que pugi com potser és l'estiu, pot ser que baixi, perdó, com potser és l'estiu, i en una època d'hivern també puja. Però, bueno, la mitjana seria això, 60-65 àpats diaris, que durant el 2016 fan un total d'uns 18.000 àpats.
Déu-n'hi-do.
Això, tan sols parlant del que és el menjador, del que seria el plat calent de la gent que ve a menjar al menjador en concret. Llavors teníem altres números dels diferents serveis que fem i dels diferents projectes que s'arriben.
Clar, aquesta xarxa, per exemple, no? d'aliments que també oferiu, doncs, una mica el cistell de la compra,
sí.
No? No sé si... Ja sabeu que als periodistes ens agrada molt això de preguntar el perfil. És una pregunta que sempre fem típica. No sé si hi ha un perfil de persona que requereix aquest servei...
No, jo diria que el perfil és molt heterogeni.
Sí.
És a dir, potser hi ha un tipus de perfil més cronificat o més institucionalitzat de gent que porta molts anys, per desgràcia, depenent d'aquests serveis,
sí,
i que actualment els continua depenent, però el perfil global de la gent que tenem és molt heterogeni, és molt diferent.
De fet, mira, dijous passat justament parlàvem amb la coordinadora de Creu Roja a Tarragona i ens deia que un dels temes que ells havien trobat eren que s'havia, diguéssim, intensificat les necessitats que necessitaven... necessitats de persones que requerien d'aquests tipus de serveis de 3 anys, feia 3 anys o més. No sé si us trobeu en la mateixa situació.
Sí, sobretot ara és com... Es poden trobar en aquesta situació, però aquesta situació s'està allargant.
Clar.
Per tant, és el que tu deies, els serveis encara són més necessaris i més concrets. És a dir, hi ha un perfil, com deia abans, molt heterogeni, però també hi ha un perfil de gent que acaba d'arribar ara a necessitar aquests serveis, que és una situació molt difícil, molt traumàtica per la persona que és el primer Clar. Cop que ha de fer el pas de demanar aquests serveis.
Uh-huh. No sé, Marina, per exemple, si ara a l'estiu intensifiqueu algun dels serveis, tenint en compte que, per exemple, s'ha acabat l'escola... I hi ha moltes famílies que suposo que potser aquest àpat del migdia que es tenia resolt a l'escola ara no es té.
Bueno, de fet, des de serveis socials tot això també ho estan treballant, sí. I llavors ells ja troben les mesures. I nosaltres el que fem és això, atendre famílies que ens deriven i més o menys som sempre les mateixes. Però sí que des de serveis socials som conscients que ells ja deriven a totes les famílies perquè ningú, cap nen, nena es quedi sense la seva bossa d'aliments.
Uh-huh. I aquesta xarxa de reaprofitament alimentari, com funciona? O quina és la idea?
Justament, això és un projecte que hem sol·licitat, sí. Perquè ara ja estem rebent de diferents supermercats, de grans cadenes. Moltes vegades no es volen que es diguin els noms, perquè ho fan voluntàriament i és una mica perquè també els seus treballadors no siguin conscients.
Exacte.
I després també amb AMPAs. Amb AMPAs a Tarragona ja ho han fet amb un parell d'AMPAs i el que volem és, a partir d'aquest projecte que començarà a l'octubre, doncs encara créixer més. I també analitzar si hi ha amb algunes altres entitats amb les que ho podríem fer.
Mm-hmm. Perquè la idea, ens podeu explicar grans trets que és el que fareu a partir de l'octubre. Hem de dir que crec que és aquest projecte que ha rebut també una dotació
de la Caixa
important
de la Caixa.
Fa pocs dies.
Es diu Alimentem Somriures.
Exacte.
I és el que volem tirar endavant a l'octubre. El que volem fer és això, incrementar la xarxa, incrementar més donants. Però donants tant a nivell de supermercat com d'indústries, per exemple, la Borges ens ha donat algunes vegades ja, i després també això, col·lectius que a llocs on està sobrant menjar i mitjançant la furgoneta refrigerada poder anar-los a recollir aquest menjar i donar-li una segona oportunitat, ja t'ho dic, com amb altres
Clar.
Coses que fem.
Llavors, suposo que tota ajuda és poca, no? I tothom
sí.
serà benvingut a sumar-se a
sí.
aquesta xarxa. Com ho podem
sí.
fer si algú que, per exemple, ara ens estigui escoltant, que espero que sí, pot col·laborar amb això?
Pues jo quasi que l'animaria a entrar a la web, no?
Sí?
Entrar a la web, sí. Entrar a la nostra web, perquè telèfono directe aquí a Tarragona al menjador no en tenim. I llavors animaria a entrar a la nostra web, que trobaran l'adreça on adreçar-se d'email, que és recepció@o info@.
Per tant, vagin a www.formacioitreball.org, es posen
sí.
en contacte per si hi ha algú que
ens
estigui escoltant.
O les nostres botigues, també. En totes dues botigues també poden entrar, que els hi donarem informació.
Uh-huh.
Tant
Perfecte.
A la de Tarragona com la de Reus.
Hem parlat d'aquest menjador, del Taula Amiga, de l'Alimentem Somriures, la botiga Amiga, i també fa no massa vau posar en marxa l'Amiga ETT Social,
sí,
no?
Sí, Barcelona.
La primera ETT especialitzada. Sí. No sé si hi ha previst que això també funcioni aquí a les nostres comarques,
bueno,
Marina.
Estem començant a poc a poc a Barcelona, perquè realment és un tema, és complexa, no és fàcil muntar una ETT, ara ja tenim fet tota la part legal i ara estem parlant amb diferents empreses perquè es puguin contractar els nostres col·lectius, però està pensada per fer-la tot Catalunya, sí, sí.
Uh-huh.
No quedar-se només a Barcelona ciutat.
Uh-huh. Doncs escolta, a mi avui se m'acaba el temps, però jo us emplaço a que torneu a l'octubre, quan aquesta xarxa de reaprofitament alimentari estigui més en marxa, per parlar-ne més a fons i saber, doncs, a banda de com podem ajudar, també com se'n pot beneficiar la gent que ho necessiti, no? Que suposo que a vegades donar a conèixer, a vegades existeixen aquests serveis i la gent no sap que hi són, no?
Uh-huh.
El menjador, per cert, on és? No tinc l'adreça.
Sí, Marc. El menjador el trobem al carrer Cardenal Cervantes, número 4,
vale.
A Tarragona.
I si algú, potser, que ens està escoltant, també si vol apropar, doncs es pot apropar allà directament i demanar uh-huh. també la informació necessària, no?
Exactament.
Suposo.
Els matins.
Sí. Molt bé.
Sí, sí.
Doncs el Marc Badia, que és l'encarregat d'aquest menjador social Taula Amiga, i la Marina Arnau, directora de la Fundació Formació i Treball a Tarragona. Us agraeixo moltíssim que hagi vingut aquesta
vosaltres.
Estoneta.
Un
plaer.
Aquí I tornem a l'octubre.
I tant, aquí teniu casa vostra, micròfons oberts. Gràcies.
Gràcies a tu.
Arribem a la 1:17, 30 segons i tenim aplicacions mòbils.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros
nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Seguim amb més coses al migdia, Cope. Espero que tinguin el mòbil a prop, perquè avui és la darrera oportunitat que tenen de baixar-se les aplicacions que ens recomana cada setmana el Moisés Castell. Moisés, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com estàs? Avui sí que estem prevacances tots ja,
sí,
eh?
Sí, sí. Pues no m'he cremat, he fet servir l'aplicació de...
Clar, he fet servir la UV-Lens per saber quines eren les pitjors hores per exposar-se al sol, on estava millor i pitjor. I aquí...
També dic que davant de l'ordinador, que encara segueixo treballant, davant de l'ordinador i a l'habitació...
No agafa gaire.
Al despatx no toca gaire.
Jo tampoc. Jo estic esperant a veure si proposo, si l'empresa ens posa aquí unes làmpares d'uva, perquè ja que estem aquí tantes hores a l'estudi, no?, que agafem una mica de color.
Sí, és veritat.
Podríem intentar. Estàvem comentant, vostès saben, si ens escolten habitualment, que som aquí, hem creat la lliga d'antimissatges de veu de WhatsApp, i Moisés Castell i jo acabem de fer una lliga, una altra, sisplau, caseu-vos, però no ens convideu.
Anticasament, sí. D'aquí sí. Pot sortir un bon hashtag, sí. Meme i de tot que podem
fer. Per favor, o sigui, estem en aquesta època de la vida, que tothom hi ha passat, més o menys, en què tens un casament cada cap de setmana, pràcticament.
Sí.
I és dur.
I estem en plena campanya.
Estem en plena campanya.
I coincideix amb l'estiu. Que això les dones ho porteu millor que nosaltres, eh? Que
i això del vestit, la màniga llarga, sí. La camisa...
El tema dels protocolos i la corbata, la pajarita...
Sí, en això és veritat, però tenim, a canvi tenim els talons.
Sí, sí, sí.
Hoy por ti, mañana por mí.
Ja és molt comú, jo veig sovint que ja quan passa la cerimònia d'això al restaurant, ja hi ha un segundo calzado,
home, clar. Home, clar. Això ja ho comptes des del principi. Però he de dir, i també em sembla molt bé, cada vegada jo crec que hem trencat una mica més amb aquestes coses i ja molta gent ja optem de vegades per la sandàlia plana, perquè dius, per què ens hem d'enganyar? Sí. Alliberem-nos d'aquesta tortura.
Suposo que després de la foto, i a partir de la foto...
Ja està.
Jo he de ser arribat a la foto, la meva parella va a fotobronca, ja sin la corbata. No és la corbata! Cariño, ja no sé on està. Ja no sé, foto i ja no passa nada.
Per tant, nosaltres que tenim els nostres amics, els estimem sobremanera, però, si us plau, no ens convideu.
O fico's d'acord, o parleu entre tota la gent que es casi...
Ja prou. Estem tenint casaments per sobre de les nostres possibilitats darrerament i prou ja. Però bé, per tota la vida... Avui en dia hi ha una aplicació.
Hi ha una app.
Uh-huh. I el Moisés avui, com que està molt posat amb el tema, doncs ens en porta alguna.
Sí, sí.
Ja, a veure.
Ja té tot, eh? Sorprèn-me. He vist que hi ha un negoci muntat al redor. O sigui, qui vol muntar una boda, un casament, hi ha totes les facilitats possibles. Hi ha plataformes web, aplicacions... Mira, i cada vegada la gent té més idees. I a vegades diu, hosti, com s'ha ocorrido esto? Hi ha plataformes que ja te diuen aquestes idees. Per exemple, el tema de les sandàlies, jo vaig estar una foto a una boda, que hi havia una capsa que havien comprat a granel sandàlies.
Ah, clar, per sí, no... espardenyes.
Espardenyes, sí. Sí. La veritat que està bastant bé. Doncs bé, anem a... tothom coneix, que ha organitzat una boda, un casament, o està més o menys vinculat a aquest món, ja coneix les més conegudes, no? Com bodas.net, segur que pot sonar.
Sí.
I hi ha un gran ple que és per lo mateix, no? Pues, per organitzar la boda. Pues, elaborar pressupostos, te fiquen en contacte amb proveïdors, composició del menú, distribució de convidats... Tot això ja, per això ja mil i una, no? Hem anat a buscar una miqueta les més especials, que dic, mira, aquestes són... que no ho fa tothom i més originals.
Em fas més poc una pedregada. A
veure. No, són molt útils, la veritat que sí. Bé, hem parlat d'això, aquí el... potser el que més públic o més gent coneix i això és bodas.net.
Sí.
Bodas.net serveix per això. I bodas.net i dissenya tu bodas. Una altra, són dues que gairebé fan el mateix. Sobretot, el que és més interessant, que et fiquen en contacte amb proveïdors i hi ha descomptes, contactant a través d'ell. La veritat que està bastant bé i hi ha molts foros on gent que ja s'ha casat dona la seva opinió, futuros novios pregunten, la veritat que està bastant bé. I dissenya tu boda també, semblant, no? Per fer els teus pressupostos, organitzar banquets... Però bé, anem... Són idees, recursos, està molt bé, però què passa amb els novis? En tantes coses que fer. Per això tenim Noeva, que és
Noeva.
Noeva. En què consisteix? És una checklist, lista de tareas para los novios.
El que ve a ser la llibreta de tota la vida.
Així és, així és.
Així jo aquí m'ha sortit l'analògica que porto dins.
Sí, l'únic que passa, sí, que això pels marits, o la gran majoria, almenys, de les bodes que jo conozco, no quiero tampoc meter todo el mismo saco, és també ir a remolque de la novia, no? Aleshores, què passa? Comparteixes aquestes tasques amb la teva parella.
Està bé, això. Perquè tots he sabut, amb excepcions, que el sexe femení té una major capacitat organitzativa.
No,
en general,
no li cal la llista,
en
clar,
general,
no, és per això. Ja.
En general.
I pots assignar-li tasques, aquesta tasca per al meu novi.
Molt bé.
La meva parella.
Doncs aquí podem fer tota la llista de tasques i això ens va avisant de quan una ha fet una cosa, no? Sí. I l'altra, no? Allò, doncs tu t'encarregues de, no sé, d'anar a buscar les invitacions i de tal. Llavors vas fent allò de fet, vas marcant.
Checklist, check. És a dir, estem focalitzats d'això. A l'organització de totes aquestes tasques que es tenen que fer.
Molt bé.
Que no són poques.
Doncs no, segur que és molt útil, eh? Futurs nuvis i núvies que ens esteu escoltant, apunteu. Noeva, amb dos es, eh? Noeva.
Després passem a una que és Merry Marry.
Ai.
Així, perdó. Que realment, ara que la gent està cada vegada més conscienciada del medi ambient, és per enviar digitalment les invitacions de boda.
Molt bé, sí senyor.
I
sí,
senyor. Està molt bé també perquè el qui la rep pot confirmar o no la seva assistència.
Molt útil,
sí,
també.
Sí, sí. No tens ni que fer excuses. Recibir, rechazar, Mònica.
Jo sí, jo ja no vaig a més casaments, eh? Aviso.
Que s'ahorre la invitació i per més rimar l'envien i bé, rechazar.
Aviso ja des d'aquí tothom que m'escolti.
Això és molt interessant perquè així podem treure, bueno, exceptuant potser l'àvia que no té el mòbil amb l'aplicació instal·lada i no pot rebre, és la llista de confirmats 100%.
També això està molt bé i suposo que no, et dona, ho tens, potser no al moment, però vaja, tens, segur que la pots connectar amb alguna altra aplicació que tinguis, no? Sobre dedicada al casament, sí. I que t'avisi, no? Quan es van
passant,
confirmant,
sí,
no?
Sí, te va avisant, aquesta, les confirmacions.
Molt bé.
Sí,
Merry Marry, eh?
I després anem a una que m'ha fet... És bastant curiosa, que és Thank You, però Thank és ZANK, no de...
Sí.
La norma és així. I és una plataforma, que és thankyou.com, i aquesta és bastant curiosa. No ho sabia, potser jo, perquè soy ignorante en este sector, solo voy en del rol invitado, ¿no? Y este lo conozco muy bien, demasiado bien. És per a fer la llista de regals, i tu pots crear regals, per exemple, una tostadora, un microondas.
Mira, molt bé.
Sí, però els novis reben l'import en diners al seu número de compte. Esto es bastant original i penso que és bastant útil. I després ja deciden los novios si se compran finalment la tostadora o no.
Ah, però això m'agrada a mi, perquè regalar així diners,
així
perquè
així
sí, és vulgar. Saps què et vull dir? No?
I a la invitació poner el número de cuenta, tal.
Això és lleig.
Sí.
Això a mi, no, és útil, però és lleig.
Sí.
Llavors, està bé, perquè jo prefereixo regalar una cosa que sàpigui, no? Doncs mira, això ho farem durant el viatge, o doncs això, o la torradora, o el que sigui. Que després s'ho gastin en això o no, bueno, però jo ja tinc la intenció de regalar-te,
sí,
això.
Sí, això és.
No és com donar així diners així a la babalà.
Així és,
no?
Així és. No? És que és bastant útil per això. I,
ah, doncs m'agrada aquesta.
Ho personalitza els novis, eh? Mira, doncs posem tres tostadores...
Això està molt bé, eh?
Sí, i de fet, moltes coses, realment, moltes coses, sí que si són novis que encara no comencen
no
a viure
junts... No viuen junts, es necessita,
Segur que hi ha un gran plec de coses que són molt
I això vol per casaments i per aniversaris, per exemple.
Suposo que la pots fer també per
l'aniversari. No? Imagina't que dius, jo ara faig 40 anys i vull fer una llista de regals, perquè el que necessito jo urgentment és no sé.
De fet, ho faria fins i tot per a mi convisible. No? De vegades hi ha xorrades que dius...
Que per què no? Posem una llista de regals així perquè per donar idees.
Sí.
Idees, no? Perquè així després vas a tiro segur. Doncs m'agrada, sí, aquesta, sí. És Thank You amb Z, eh? Z-A-N-K-U.
No, i you sí que...
Ah,
you.
You, vale. Doncs ara les posarem al Twitter, @copetarragona, els hi posaré els enllaços a les aplicacions.
I ara que ja tenim la boda organitzada, ens han fet el regal, tot, ja arriba el dia de la boda. Hi ha aplicacions pel dia de la boda.
En sèrio?
I hi ha una molt útil, de fet he agafat una funcionalitat, he tret dos amb una funcionalitat molt útil, que penso que és molt necessària. El meu avi ho diu, dice, des que està això dels ordinadors i el WhatsApp aquest, no veig cap foto.
És veritat, això?
O sigui, el problema s'agranda en una boda, que són convidats que potser veus de boda en boda, si és o no es coneixes directament, i cadascú fa les seves fotos al seu mòbil i després volen a sus cases, i si no és que alguna la comparteixen a Facebook d'això, i de vegades tampoc és la teva boda, tampoc t'agrada que estiguin compartint publicament. Sí. Però bé, hi ha dues aplicacions, que és Wedic i Wedding Party, que tenen la funcionalitat de fer un àlbum de fotos privat i compartit.
Molt bé, perquè tothom enviem les fotos que hem fet amb el mòbil als nuvis.
Afegeixes a un grup privat d'aquestes aplicacions a tots els convidats, això és, si fan les fotos a través d'aquesta aplicació, ja estan directament compartides amb la resta. Està bastant bé, està bastant bé.
És útil, és útil.
I també té el rol de fotògraf per ficar i ficar-hi preu a aquestes fotos, les fa el fotògraf.
Ah, escolta.
Tu, Mònica, com ets una experta en fotografia, potser les podies cobrar també.
Jo aviat començaré a cobrar per tot. Per anar a les bodes també.
Al final, mira, tens un model de negoci a les bodes. Agafa aquesta aplicació i ja fa fotos.
Si em voleu al casament, vaig a innovar ara total. Si em voleu al vostre casament, m'haureu de pagar vosaltres a mi i no al revés.
I això del pica-pica i els plats que hi ha dels plats, no et tornes boja fent fotos?
Em torno completament boja, completament. Però ja l'última, he de dir que vaig estar fa poc a un casament i vaig fer molt poques fotos. Perquè vaig decidir que era millor viure el casament menys virtualment i més de veritat. Però bé. Bé, són molt útils, per tant, futurs nuvis que potser ara tinguin el casament aviat, no? Allò aquest estiu o passat l'estiu, o ja, perquè ara es planifica això amb molt temps.
No, això sí, un any o la gent...
Moisés, el tinc agobiat amb tots els casaments que té d'aquí a l'estiu que ve.
Fins a l'octubre aquest any tinc.
Escolta, noi, que sigui lleu, perquè mira, això a més condiciona les vacances, podràs fer vacances...
Un casament és fora de Catalunya i aprofitem.
No?
O sigui, mira,
ja
te condicionen les vacances.
Ja són dos.
No pots triar ni lloc.
Ja són dos, igual coincidim, on el tens?
Mira, a Múrcia, a Cartagena. No sé.
Ai, jo me'n vaig cap al nord.
Ah, mira, estarà més fresquet que jo.
Penso que sí. Però bé, aquestes són les aplicacions, d'aquí una estona ja tindran l'espai al Twitter. Moisés, moltíssimes gràcies, que passis bones vacances.
Igual, Mònica, moltes gràcies.
Escolta, ens enviem alguna foto de les vacances.
I tant, i tant. I ja saps, fer servir les aplicacions.
Sí, avui me les repassaré totes abans de marxar de vacances, a veure quina em serveix per ara, per l'estiu.
Per fotos, per memes...
Gràcies, bones vacances, Moisés.
Igualment.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurant Masia Cruzells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com. El Sibarita.
Trenta-dos minuts pràcticament que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE. Rut Guerrero, tenim l'estudi avui més ple que mai, això és fantàstic.
Sí, i et miren amb atenció, eh?
Em miren amb atenció, deu ser, no sé, perquè estic aquí sola darrere la peixera.
Deu ser perquè és el teu aniversari, i ella no ho volia dir. Home, no. I sí, aquí, des d'aquí, la felicitem.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Pues molt bé.
Molt bé, jo també.
Molts anys,
moltes gràcies. Home, tots els pugues a celebrar així, tenim-vos a vosaltres a l'estudi,
que
això és fantàstic, han arribat avui flors, ha hagut croissants, això ha sigut festa major avui, festa major, o sigui que si algú vol venir encara queda algun croissant. I som fins a les dues, no? El Carlos ja saben que ve directament de l'Oranget, del carrer d'en Vilà, número 2 de Reus. Carlos, no sé si hi ha molta feina aquests dies, molt turista.
Sí,
Reus?
Sí, una miqueta de moviment estos dies. Sí,
és no, bo, això?
Sempre és bo, vull dir, sempre és bo. Vull dir,
venen a buscar alguna cosa concreta? O sigui, venen amb una idea feta o us deixen aconsellar?
No, us deixen aconsellar bastant. Vull dir, sobretot si venen clients francesos, belgues, que tenen, bueno, tenen tot este món, els hi agrada molt el tema del vi, i els deixen aconsellar molt i no tenen manies de res.
Deixa'm que saludi, abans de veure quina proposta ens portes avui, al nostre celler del dia, diguéssim, perquè tenim un llistat grandíssim, Ruth, des que vam començar la temporada. Jo crec que un celler per setmana, ja la nostra llista va creixent, però ens en faltava un. Ens faltava el celler de l'Era, que és el que tanca la llista aquesta temporada. Els hem anat a buscar a Cornudella de Montsant. Joan Nascens, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Moltíssimes gràcies per venir. Avui has agafat bon dia, has agafat el dia que hi ha croissants, eh?
Sí, jo... ja on t'has estat. Moltes gràcies i moltes felicitats.
Això no passa cada setmana, també t'ho dic, eh? Però bé, Joan, a veure, ara parlarem del celler d'Herera i dels vostres vins. Abans el Carlos sempre ens fa una proposta. Tens llibertat total per preguntar, eh? O sigui que si tens dubtes, endavant.
Preguntarem.
Carlos, on ens portes avui? A veure.
Jo us porto gràcies al Joan Assens, que molt rato m'ha fotut lo xivatasso, també ho hem de dir tot una mica.
Com és aquest? Com és aquest?
Això no és sèrio.
Bueno, ningú ho ha dit, que haguéssim de ser sèrio. No, jo no ho vaig dir mai que sigui una persona sèria.
És cert, no es va comprometre res.
A la serietat no, jo em vaig comprometre a vindre, però no ser sèrio.
El dia que ens posem massa seriosos, tancarem la paradeta, ja t'ho dic ara.
El que són els sèrios són els vins.
Això sí. Llavors, t'ha fet el xivatasso el Joan i has dit, això no ho tenia controlat,
no
és molt bona idea.
Certament, no ho tenia controlat, i això que és aquí al costat a Vilaseca, que fan el Tastum Vilaseca, i ara s'està mirant la programació, realment és superinteressant, eh? Espais gastronòmics, shows cookings, tastos de vins, realment no mos hi hem de deixar caure algun dia.
Doncs a veure, això quan comença, on es fa, què hi trobarem?
Això fan al... No sé com s'hi diu l'espai, que és el castell de Vilaseca, li solen dir, no sé com ben bé quin nom li té l'espai aquest.
Sí,
comença el divendres, dissabte i diumenge. Ara estic bé. Jo estic xafardejant ara, això. Però a mi també és nou, aquest, que això no ho he preparat. Normalment m'ho preparo tot, però avui vinc a saltar-me mata.
Confirmo que és el castell de Vilaseca. Ho has dit molt bé, del 14 al 16 de juliol.
Doncs bueno, és l'activitat que Tastum Vilaseca, on fan tot un show cookings, on tenim grans restaurants, el Disfruta de Barcelona, tenim l'Arnau Bosch de Can Bosch, he vist també que està el de Les Moles, el restaurant Les Moles, fent un show cooking, també. El restaurant Villa Retiro també.
Home,
de Xerta. Realment, ostres, són coses que no ens podem deixar.
És nivell.
No esperàvem menys, no, de Vilaseca.
No, és la primera edició que fan.
Sí, molt bé. Nivell de casa nostra, no? Vull dir, sí que el restaurant Disfruta és Barcelona, però tot el demés són restaurants aquí de la província, com és el Can Bosch, com són Les Moles, el Jeroni Castells de Les Moles, com és el Fran López del Villa Retiro, qui vaig a Xerta. Vull dir que realment gastronomia ja. Gastronomia en tenim aquests show cookings i després també tenim tastos de vins, també hi ha diversos cellers de les diferents DOs, Terra Alta, Tarragona, Priorat, Penedès, Montsant i Conca de Barberà. Vull dir, hi ha diversos cellers.
No hi seràs pas, Joan, amb el celler de l'Era?
Estic com a hortovin,
amb el Joan estarà per allí, perquè es veu.
No, és que això és interessant, perquè tens a banda del celler de l'Era, que ara en parlarem, tens un altre projecte encara entre mans, també relacionat amb el món del vi.
Nosaltres som del Montsant i del Priorat i sempre hi ha amics que diuen ara estàs aquí, ara estàs allà, per tant, estem rondant per la comarca.
Molt bé, això és bona senyal, eh? Sí. Això és que la cosa es mou i sempre esteu treballant per oferir coses noves, que això és important. Sí. Per tant, estic veient jo aquí el programa, serà cosa de l'edat, Carlos i Ruth, però clar, hi ha tantes coses que m'he de fer zoom, perquè hi ha moltíssimes coses, espais gastronòmics.
Està ple d'activitats, vull dir.
Comencen divendres a les 6 de la tarda,
Tastos, interessant, tastos dirigits de vins també, que no, ara estic bé.
Ara s'apuntarà el Carlos.
Aquesta ha sigut la sorpresa, li ha agradat, eh?
Garnatxes negres, garnatxes blanques, és que ja dic, vinc a salto de mata, i que avui estic també ara jo descobrint una mica tot això.
És un programa molt interessant, la gent ha d'anar allà a les 6 i fins a les 2 de la nit poden estar allà,
Molt bé, s'ho sap.
Menjar, bon menjar, bon beure, amb moderació, que això sempre ho diem, sempre. Evidentment. Diré el web, per cert, és www.tastumvila-seca.com. Aquesta U de Tastum, una ve baixa. Tastum, tastumvila-seca.com. Allà tenen tota la informació, tot el programa que es pot descarregar, que com et dic és amplíssim.
Hòstia, mira, dels tastos dirigits sí que em ve que tots són interessants, evidentment.
Recomana, el que t'ha cridat l'atenció, a veure.
El de recuperació de vinya catalana antiga, nosaltres a l'Oranger, temps atrás, ja vam fer un tast de varietats com el Sumoy, Trepat... Fa dos anys vam fer un tast de Morenillos.
És veritat.
De tots els cellers de Morenillos. I a mi, que, mira, un tast de varietats antigues... Bueno, varietats, doncs, digues, varietats que ara poquet a poquet
se
van recuperant, com és el Morenillo, com és el Sumoy, el Trepat, que la Conca de Barberà ja fa molt de temps que ja estan lluitant treballant, i estan treballant i cada vegada fent més vins i més bons productes. I Xarel·lo Vermell, hombre, pues és un tas força interessant aquest, eh? Aquest sí que potser ens haurem de fer un hueco per anar-hi en este.
No, a mi sí. Sempre m'agrada molt, que és el que, quan se li van els ulls al Carlos, aquí hem de posar l'atenció.
Bueno, no sé, a mi és el que em crida l'atenció. Tot és prou interessant, eh? Garnatxes negres, carinyenes, garnatxes, varietats foranyes, bé, que també fan d'això, és prou interessant, no, Joan? Tot això, haurem de perdre-nos-hi una mica.
Clar, el tindrem amb ell allà.
Exacte.
Doncs que millor, no?
Busquin ortovins.
Això sí.
Sí,
jo estic mirant també l'espai gastronòmic, estic veient aquí Rut, hi ha vermut de Reus, no pateixis.
Ja patia.
Sí, no em tenen... Jo aniré
estos,
de migdia,
estos de Reus són tremendos, eh?
Ja sabem com són.
Estos de Reus.
Ai, Déu meu. Però què faríeu sense els de Reus?
Això és veritat. Això és veritat. Però
Reus, París, Londres, tota la
vermut de Reus, sardina de Tarragona, veiem aquí, bé, cuina del Delta, tonyina roja, aquí tenim Balfegó, suposo, no?
Sí, perquè fan un ronqueo, fan el ronqueo... És interessant, la gent que vulgui com se fa veure el ronqueo de l'atún.
De l'atunyina,
sí. Realment és interessant perquè, bueno, veus en aquell bitxo, perquè allò és un bitxo.
Sí, sí, i tant, i tant.
El paio com comença allà a fer el ronqueo, realment és si algú pot, sobretot, veure aquesta activitat, realment és maca de veure, és maca de veure. Sí, sí.
Doncs tenim això, és que jo estic mirant aquí, ostra del Delta, sèpia de Cambrils, llonganissa de l'Alforja, musclos del Delta, m'està agafant gana, no us dic més.
Tot de proximitat, eh?
Home, tot, clar. Ha de ser així, així ha de ser. A veure, hem de posar en valor el que tenim a casa, no? Molt bé, doncs ja saben, al Castell de Vilaseca, a partir de divendres a les 6 de la tarda, es poden comprar els tiquets allà, estic veient aquí el mapa, just a la vora de l'Agrícola de Vilaseca, tenen l'espai gastronòmic i la venda de tiquets, i suposo que així, no?, doncs anem tastant vins, tastant aquest, no?, aquesta zona més de menjar, podem fer un tastet de tot una mica, i és fins diumenge, això.
Tres dies, sí, tres dies.
Bé.
Bueno, ens donarà temps de tastar tot. Una miqueta cada dia.
I a ballar també, eh? Hi ha actuacions musicals.
Què dius ara?
Per a fer baixar el vinet i per a fer baixar el mitjà, també.
Ho tenim perfecte, per celebrar el teu aniversari, per celebrar que acabem temporada. Exacte. I quina temporada.
Exacte.
Bé, ho tenim tot.
Doncs a Vilaseca
a
tothom.
De Guateque cap a Vilaseca, ja està.
A Vilaseca falta gent aquest cap de setmana. Vagin al Tastum Vilaseca, que ens ho ha descobert aquí el Carlos, anava a dir el Carlos, però ha sigut el Joan.
Sí, ha sigut el Joan.
Ara una mica entre tots, una mica entre tots.
Jo veig aquí ara també el d'això. Chilau World Class Bar. El World Class normalment és... No sé si serà tallers de cocteleria, que podria ser molt interessant, si realment haurem d'averiguar a veure si això són tallers de cocteleria a World Class Bar.
Taller de cocteleria que em vau fer fa poc una a l'Oranger.
Sí, també.
M'han dit les males llengües.
Estem a tope. Ara descansarem una mica.
Ara t'anava a dir, suposo que ara a l'estiu es para una mica els tastos,
sí,
no?
Sí, pararem una mica el tema dels tastos i ja tornarem a emprendre activitats ja a setembre, octubre i ja està. Ara està passant l'estiu ja res de res.
Però fareu vacances a l'Oranger?
A l'Oranger no fem.
No es fa vacances mai,
eh? Del canyó.
Estan aquí aixecant el país, com ha de ser. Molt
no,
bé.
Bueno, aixecar el país, no crec que l'Oranger deixi com el país.
Bueno,
no, però ho tenim d'altres, d'aixecar-nos d'altres cada dia.
Un gràcies sempre va bé.
L'hauríem de convidar un dia a l'espai d'emprenedors, al Carlos i al Xavi.
D'emprenyadors.
Mira, passen 41 minuts de la una, 50 segons de veritat, ni un més ni un menys per la publicitat i parlem ja de vins de Celler de l'Era, eh? No marxeu.
Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000,000,000 a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De memory, de Farma OTC.
Tú te lo has ganado, amor.
Ya están aquí las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los mejores artículos para el hogar y la decoración.
Muebles, menaje, textiles, electrodomésticos.
¿Quieres hacer cambios en la casa? ¿Quieres ahorrar?
Ven a las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Oh, don't you dare look back.
És que jo sóc una dona de paraula i us he dit 50 segons i 50 han estat.
Sí, sí.
M'ha estat cronometrant.
Nosaltres continuem amb el
no, ja
ball.
Ja us veig, ja us veig. Jo dic, jo quan, clar, jo estic a la peixera, la gent no ens veu, però jo estic aquí a l'altra banda i penso, de què parlen?
Estàs
quan
castigada.
Estan a l'altre costat, de què parlen? De què parlen?
De vi, de vi.
Parlàveu de vi. No sé si parlàveu potser dels vins que, que fan a casa el Joan, eh? El Joan, recordeu-ho bé, del celler de l'Era, de Cornudella de Montsant. Joan, explica'ns, el Carlos sé que et coneixia, però per aquells que ens estiguin escoltant ara i potser no haguessin sentit mai el nom del celler, explica'ns una mica la història, fes-nos alguna pinzellada de com comença la història de celler de l'Era.
Bueno, el curiós que això és un... és com un mini poble que està abans de Cornudella,
sí?
Una mica més avall de les Ventes, que ara és propietat de dos cellers, un que és, que és el Busquets, que fan l'octubre, i Albert Tassies, que és el celler de l'Era.
Cingles Blaus.
Cingles Blaus i celler de l'Era. Eh? I aquest petit enclavament del segle XVI que està habitat, són com uns masets, no? I sempre hi ha hagut el cultiu de la vinya inclòs, eh? I de fet, l'Albert Tassi és el que compra una part d'aquest poblet o d'aquesta estructura i ho compra ja fa més de 15 anys i va plantar vinya, evidentment, eh? I ha tornat a recuperar el mas que és centenari, amb uns cups extraordinaris que hi ha allà, és a dir, aquí amb aquesta part del poble de Cornudella, perquè això és a 2 quilòmetres del poble, és bastant avall, eh? Ja es veu que d'abans de la filoxera, després de la filoxera, el tema de la vinya allí havia sigut amb aquest mas molt, molt important. Hi ha cups de 40-50 mil litros, uns quants, i per tant molta producció. Ell en la seva família torna a recuperar això i planta unes 14 hectàrees, més de 40 mil ceps, treballant amb varietats, especialment la Garnatxa, la Carinyena, també planta una mica Cabernet, una mica Xirà, una mica Merlot, però bàsicament les varietats que més plantades són la Carinyena i la Garnatxa. Neix amb agricultura ecològica, això és molt curiós, perquè el Montsant també és una DO jove, una DO del 2001, i doncs quan va néixer la DO Montsant hi havia un 8% de pagesos ecològics, ara estem al 20%, eh? I l'Albert va néixer ja amb ecològic, és a dir, va sense llei, que va tindre molt clar i dir, no, el vi, que és un producte, és un aliment també, com més net sigui millor, i per tant s'ha de néixer net de tota culpa, diria.
No, és veritat, és veritat que de vegades quan parlem de vins ecològics, no, la gent diu, què vol dir això? Doncs vol dir que hi ha un tractament de la terra, no? Doncs, evidentment respectuós, no? Sense additius, sense químics, no? Estem parlant...
Bueno, sense químics, hauríem de definir que és químic. En tot cas, el que no es poden tirar són productes de síntesi, és a dir, verenos, molt verenos, perquè no, pues no està bé, no? Contamines, o començant pels herbicides que contaminen la terra, o els insecticides que com a residu, clar, es carreguen el sistema nerviós central dels insectes, però com un petit residu a tu també te'l poden carregar, no? I per tant, tens la certesa de que tu t'estàs bevent un vi que no té pas res dolent per tu. L'únic dolent que té és que s'acaba.
És tota la raó del món. Sí, Carlos, tu coneixies el celler de l'Era? Coneixes algun dels seus vins?
Sí, coneixo els vins, sí, els coneixo.
I ara que no ens escolta el Joan, què ens en pots dir?
Home, realment, són vins que... he tingut l'oportunitat de provar-los tots. Més o menys el rosat, els he provat tots.
Ai.
El Brie, el Mim i el blanc de negres, que és així...
Ah, no, és que aquest el tinc jo. Tinc molta curiositat per aquest, eh?
Tu em preguntaves la setmana passada, no?, per un blanc de negres.
Sí, senyor.
Mira, avui el tenim,
sí,
ja.
Sí,
avui
sí.
El tenim. I sí que he tingut l'oportunitat de provar-los. Jo, per exemple, ara mateix a la botiga no els tenim naltros, però sí que estic a un restaurant a Tarragona, em vaig a fer... bueno, col·laboracions amb ells i treballen bastant, que és allà a Cala Eulàlia, i treballen els vins del celler de l'Era. Realment són vins amb cos, bueno, vins molt, bueno, grans vins, fantàstics vins. Sí.
És clar, a la DO Montsant el terreny més important que tenim són els calcares, eh? També hi ha argila, també hi ha sauló, però després també hi ha una petita part de llicorell. Resulta que el celler de l'Era, una característica de les que té és que pràcticament tota la vinya està sobre llicorell. Clar, és una finca que fa frontera amb la DO Priorat i està sobre llicorell. I, per tant, aquí ens trobem un Montsant amb estructura estructura prioratinca d'OQ, eh?
Sí, sí.
Perquè no és, és un Cornudella diferent, eh? Perquè Cornudella hi ha molta vinya, però està al poble i la vinya de Cornudella és vinya alta amb unes sensacions especiades molt diferents de les que surten del celler de l'era, per exemple, eh? Per tant, ens trobem amb un Montsant molt concentrat, seria com un gran clàssic, eh?
Mm-hmm. Per tant, parlem, a veure, anem als negres. Teniu el Mim, sí, i el Brie, no? Correcte. Dos negres... potents.
És un celler petit, penseu que es fan 50.000 ampolles l'any, per tant és petit, és petit, és un celler petit. I el Mim seria com la delícia del vi, perquè són molt poques ampolles, són unes 3.000 ampolles, i és base carinyena garnatxa, carinyenes i garnatxes especials, de molt poqueta concentració, un vi dens, estructurat, llarg, per poder gaudir-lo durant molts anys, per poder tenir a casa 10-12 anys, si vols, si t'agrada la finura disfrutar-lo, i si te'l veus recent embotellat, doncs és potència absoluta.
Està, jo, per cert, dic que el web, per si volen tafanejar una mica, és www.celledelera.com, que seleccioneu, en el cas del Brie com a mínim, allò, gra a gra, eh? O sigui que el treball és totalment artesanal, diguéssim.
Bueno, perquè hi ha una cinta de selecció que permet triar els grans i separa totes les impureses, si hi ha alguna pansa o si hi ha algun granet verd, això t'ho pots separar, ho separes i ja està.
Parla'ns del rosat, que la Ruth està molt interessada en el rosat.
Sí, està molt interessada i és el que no ha tastat el Carlos.
No, l'he tastat el rosat d'ells. No.
El rosat és un rosat de garnatxa que bàsicament es tracta de collir el raïm 15 dies abans, que per dir alguna cosa, més o menys 15, 10, 18 dies abans de que el colliries per fer el negre. I, per tant, aquest raïm té una miqueta menys de color i té una miqueta més d'acidesa. Es xafa, es macera unes hores i després es premsa. I ja està, i és un vi que no toca la fusta, es fa sempre amb acer inoxidable.
És garnatxa i sirà, veritat?
Una miqueta sirà.
El Brie, no? Es diu Brie, sí. Eh? Apuntin sí, els noms,
jo
important.
Apunto,
Allò que s'ha d'anar a buscar, quan anem a buscar, que sàpiguen que és el Brie rosat, el Brie rosat de Celler de l'Era.
Perquè el Brie són com a tres germans, és el Brie negre, el Brie rosat i el Brie blanc de negres.
Aquí, a veure, un monovarietal. Joan.
El monovarietal és el blanc de negres, que bàsicament encara és agafar el raïm de garnatxa i prensar-lo directament perquè no agafi gens de color, pràcticament. I es fa així, un blanc de negres. Senzillament agafar el raïm, ficar el sencer a la premsa, pràcticament a la rapa, sense aixafar i sense res, prensar-lo i extreure el suc. No apretar molt, perquè si apretes molt, doncs, te començarà a sortir color. Per tant, és un rendiment baix d'un 50%, i el mos que et surt és la flor. És una flor blanca, però amb ànima de negre. Perquè les sensacions són cítriques, però també hi ha com a grosselles. Dius, com se pot entendre que un vi blanc em doni sensacions de fruita negra, no? Pues perquè és d'un blanc
de
negre.
És d'això.
Però de varietats.
Sí, que curiós.
Carlos, no sé si és molt habitual trobar, per exemple, un vi com aquest.
No,
és una raresa, no?
Una home, mica? Raresa bueno, tampoc, però no se'n fa, no se n'elaborem molts. El Montsant, no sé, si no és l'únic, no en diuen haver gaires més. Vull dir, no solen ser molt habituals. Els francesos sí que ho fan bastant a l'hora de fer xampany, això, però no és una manera d'elaborar habitual.
Com sorgeix, no? O sigui, com arribeu a dir, volem fer això, monovarietal, garnatxa negra, no? Com arribeu a aquest Brie blanc de negres?
Perquè jo fa 2 anys que col·laboro amb el celler, no? I quan vaig entrar, doncs, vam dir que podem fer algun producte nou, podem fer doncs, blanc, però no tenim blanc. Bueno, que no tenim blanc no vol dir que no
es pugui fer.
Per tant, vam fer la prova i ha agradat i aquí està.
Doncs escolta, on el podem trobar? Important bé, tant aquest blanc de negres com el Brie rosat, el Brie negre i el Mim. On els podem trobar?
Envieu un correu a la casa, truqueu i us el serviran, us el portaran a casa.
Escolta.
Un celler...
Millor impossible. Millor, doncs, qui no té Brie a casa és perquè no vol.
I si no, aquí a l'Oranjet ells faran un
mourem cel i terra per aportar.
Faran unes peticions si la gent vol que vagin allà i nosaltres el baixarem a casa seva i ja està.
Perfecte. Perquè heu dit que feu unes 50.000 ampolles. D'aquestes 50.000, la majoria es queden aquí a casa o se'n van a altres llocs?
Això és el que t'anava a dir. És que és un celler exportador. I per tant és un celler que té poca presència aquí, Però bueno, no es nega la venda, si algú vol dir, pues, sí, no,
ja, ja estava matamorits, eh? No.
Bueno, però és exportador, però realment una gran part del vi que s'elabora tant Montsant com Priorat és exportació a dia d'avui. No? Vull dir...
Cada vegada hi ha molt bones perspectives per vendre a Catalunya, Montsant.
Bueno, d'això es tracta.
El que passa que els cellers petits, clar, tenen poc volum, si tu t'has compromès a vendre'l amb un client i va comprant, pues no el deixaràs de...
No, pots deixar
de
penjat.
I on arriben, bueno, per exemple? Ai, perdona.
No, on t'arriben?
On arriben els vins de celler de l'era?
Estats Units, a Canadà, a Anglaterra, no sé... Tampoc és un mercat molt gran perquè hi ha poques ampolles a vendre, eh? Vull dir, no.
Però bueno, però les podem trobar quan
anem
por ahí.
Sí, exacte, l'important que arriben. Clar. Sí, sí.
El que sí que podem fer, per exemple, és visitar-vos, Joan, no? Jo crec que això que ens has explicat avui magníficament bé, si a sobre ho veiem in situ, no? I veiem sobre el terreny.
Allà trobem la Tatiana, que és la que treballa constantment, dia a dia, eh? I us farà la visita i ja està.
És una part important, eh? Poder anar a visitar els cellers.
Sí, sí, sí. I poder comprar el celler, també.
Clar, poder descobrir des de primera mà on s'elabora, quina és la filosofia del celler, pues tot una miqueta, no? Descobrir realment des de primera mà el producte que veurem i que comprarem. Mm-hmm. Això és maco, és interessant, sempre s'ha d'anar.
Al final jo crec que ens ajuda a entendre allò que trobem després a l'ampolla, no? Això és important, identificar, per exemple, quines varietats ens agraden i quines. No, però això que ens ho expliqueu in situ sempre és molt millor, evidentment. No sé quin tipus, si teniu molt turisme estranger, Joan, o més gent d'aquí a casa.
És més d'aquí a casa.
És més d'aquí, eh? Sí. Però això és important, però, això és que hi ha interès.
Llavors, el turisme estranger són els distribuïdors que venen amb clients, però ja no és... Uh-huh. És un altre tipus de visita, és una visita tècnica i...
Hem de reservar o... Sí, pot ser millor que reservem,
sí,
no?
Sí, no, sí. S'ha de reservar, s'ha de trucar, s'ha d'enviar mail i donaran hora i... Mm-hmm. Perquè no. Són cellers petits, no és com una cooperativa que tenen un milió de quilos i estan sempre allà i... Els equips humans són petits i ahir tant poden estar a celler com a camp, com a anar a veure un client a Barcelona i tornar, i per tant, sempre reservar.
Per tant, si volen visitar-los, www.celledelera.com, allà tenen correu electrònic, el telèfon i tot, millor reservar. No sé si hi ha algun projecte de vi nou a la vista, Joan.
De vi nou a la vista?
No es pot dir.
Això és que sí. Quan dubten és que sí. Però bé, convidat que ve a presentar-ho, venir aquí a explicar-nos-ho quan el tingueu.
Mateix.
Que sempre s'estan collent coses, pels cellers.
Sí, segurament.
Sempre s'han de treure productes nous i sempre s'estan manegant coses noves. Són gent molt inquieta, els dels cellers. Clar. Sí, això és bo. Clar.
Sí, però ja està bé, eh? I molt passionals, ho expliquen? Déu-n'hi-do,
Com vosaltres a ràdio, és el mateix, és una feina de passió.
Des d'aquí, vull dir, si algun dia, primer, provar els cellers els vins del celler de l'era, vull dir, s'han de provar, i si després algun dia tenen la possibilitat d'estar amb un tast amb el Joan Asens, que no la deixo perdre ningú dels oients i que la vaig anar a disfrutar perquè veureu passió pura.
Jo tinc una pregunta. Vosaltres que us dediqueu al vi, de vegades passen certes professions que acabes del teu producte una mica... que el deixes una mica de banda, no? A casa, a vosaltres us encanta tant el vi després quan arribeu a casa?
Bueno, quan arribes a casa i quan surtes de casa.
Ah, o sigui que...
No, això continua, vull dir...
Clar.
I doncs, a vegades no pots arribar a casa, saps?
El que sí que té que la gent del món del vi els agrada molt...
Menjar i beure,
però després també provar vins i provar vins d'altres cases, d'altra gent, pues perquè, bueno, sempre has d'anar veient també, no?, el que fan pues altres cellers, no? No per res, pues bueno, pues per a tu també està l'última.
Has de saber què fan els altres també, no?, per estar al dia. D'aquí ve la meva pregunta, perquè si no em quedaré sense temps, i marxarà sense recomanar-me un vi o un cava o un celler, el que tu vulguis, Joan.
D'aquí ve.
Recomana-me'ls, vinga, a veure.
T'he de recomanar la Mistela molt vella.
Ui, que content fas el Carlos.
Sí, del celler del Marroig.
Ui.
La Mistela molt vella i el celler del Marroig.
Doncs ho apunto perquè començarem temporada amb això, Carlos?
Vale,
ja pots anar fent treball de camp.
Ja podem anar a buscar Mistela molt vella. I reivindicant els vins dolços i les misteles i els rancis. Tant...
Que és una de les tradicions nostres.
Sí.
Per tant, Mistela molt vella del celler del Marroig.
Sí.
Apuntat queda, culpable de que els convidem de que arrenquem temporada, la temporada vinent amb ells.
Començarem per tot alto, amb el celler del Marroig, molt bé, també, eh?
Sí, és que el, sí, sí. És que el tema és que no hem baixat el nivell des que vam començar el setembre. No, és que és un no parar, això, cada setmana. Com ha dit molt bé el Joan, el pitjor del vi és que s'acabe, i també el pitjor és que se m'acaba el temps avui, també.
Però en podem obrir un altre.
Home, això sempre avui correrà el vi i el cava, t'ho dic jo, per celebrar aniversari, la temporada i el que convingui.
Pues jo me quedo.
Home, no marxis, convidat estàs.
I al cap de setmana a Vilaseca.
Això sí, també.
Això mateix, ja saben, a partir de divendres a la tarda. Busquin el Joan a Hortovins, també, si el saluden de part nostra. Joan, un plaer, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis. Carlos Montagut, moltíssimes gràcies a tu també.
A vosaltres.
Per tota la temporada.
Bueno,
un plaer, també al Xavi, que el veiem menys, però també sabem que ens segueix.
Dic, Xavi, que avui anem...
Algú de tindre la botiga oberta,
sí,
també.
Sí, algú de tindre la botiga oberta, també. Si no, se perden ventes.
Això és veritat. Però al setembre, mira, el primer programa, que veniu tots dos.
Venim els dos, vale, perfecte. Perfecte.
Doncs, escolta, passa bon estiu, que t'ho mereixes. Fes les vacances que puguis.
Bueno, això ja ho veurem.
Sí, us trobarem a faltar.
Moltes, sí, molt, trobarem a faltar molt. Ruth, gràcies. Tu fins demà, que encara treballes.
Amb altres encara us queda la setmana.
Una miqueta, sí. Gràcies, Roy, que vagi bé.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Amb això nosaltres posem el punt i final. En un minut seran les dues i arriben els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més.
93.5 FM. COPE Tarragona.